És a dir, jo anava llegint novetats i, bueno, ara, com hi ha moltes últimament, doncs anava llegint novetats i aleshores va arribar un moment que em vaig dir, ei, mira, això són còmics sobre malalties, tot, no? I, per una altra banda, això són còmics sobre objectes llegendaris de la història, i aleshores pues, he fet els dos grups i en parlarem.
Doncs comencem pel primer grup, el de les malalties. Amb un totxo, es diu Lucille de Ludovic de Bourmeux. De Bourmeux, ho deixem així.
Ho pronunciaràs tu millor que jo, segur. El primer bloc és sobre els còmics i malalties i aquest totxo editat per Norma Editorial, guanyador d'un dels premis essencials del Festival d'Angoulême d'aquest any, doncs està protagonitzat per una noia, la Lucille, que és anorèxica. Per tant, tracta una malaltia de la que es parla molt, que afecta sobretot noies joves, l'anorèxia, que aquí, de fet, és una malaltia també que és molt mediàtica i en el sentit de que també no només es parla molt, sinó que a vegades també es dona la culpa a determinat
els
tractament.
Media.
Exacte. Aquí això no s'hi entra, més aviat es dona la culpa a la família o exactament la mare, que és una dona bastant depressiva, i aquesta depressió de la mare doncs acaba afectant a la filla. Reflexa molt bé la cruesa i el dur que és físic i mentalment, no? Però el que m'ha agradat és que no s'hi recrea, no ho fa girar tot al voltant de la malaltia de la noia, sinó que a mi, el que més m'ha agradat és que és també una història d'amor entre aquesta noia, que és filla d'una família que té diners, i un nen, un noi jove, que és fill en canvi d'una família de pescadors, i durant bona part del llibre agafa protagonisme, i de fet jo crec que els problemes del noi acaben durant una part sent més importants que el problema de la noia, no? I és un còmic que està dibuixat d'una forma molt particular, perquè no té, les vinyetes no estan emmarcades, hi ha 4 o 5 il·lustracions per pàgina.
A vegades no hi ha diàleg, tampoc.
Exacte. És bastant intimista i té moltes pàgines, perquè és molt gruixut, però mira, quan ho tanques se sent
sí.
Pla. Però es llegeix molt bé i és una lectura que està molt bé. He d'avisar que jo no ho sabia i és una primera part, és a dir, la història continuaria, tot i que no té un final de continuarà d'aquells d'infart, no? Sinó que tanca una mica la història, però diu fin de la primera part, no? Per tant, continuarà.
Norma edita Lucille i Sin Sentido, l'ascensió del gran mal del David B., que de fet aquest còmic té molts episodis, no?
Exacte. Ja havíem parlat, quan parlàvem de la Nouvelle BD, dels nous còmics de francesos i els seus autors, però clar, és que ara ha sortit la sisena part, que és la que tanca la història, per tant ara ja es podria llegir sencera. És una història autobiogràfica del dibuixant David B., que el seu germà és epilèptic i esquizofrènic, i fa un repàs des que ell era petit i es va descobrir la infermetat, i de com això va afectar a la seva família i com el va afectar també amb ell. Els dibuixos, per exemple, del David B.
Els de la portada són ell i el seu germà.
Sí, exacte.
I van evolucionar,
exacte.
No? D'uns setanteros hippies amb els cabells llargs, ara doncs sense cabell.
Cada àlbum va reflexant, per exemple, aquí veiem el germà epilèptic, que és el gruixut, no? Que l'obès, que en els altres àlbums pues, doncs era prim. És un còmic que a mi m'agrada molt, tot i que aquest últim és el més interioritzat de tots, no? I hi ha molts malsons fets en còmic, i l'estil expressionista del David B., ell arriba a justificar-ho també pels problemes que va provocar la malaltia del germà, i és que els pares es van obsessionar molt amb curar-lo i vam recórrer tota mena de metges i xarlatans també, a veure, i tot tipus de medicina alternativa, tradicional, i a més el germà pues, és problemàtic, no? No és una epilèpsia benigna, sinó molt, molt negativa. És un gran, gran còmic, i ara es pot llegir sencer.
Em sembla que vols donar un últim apunt de llibres que hem parlat en programes anteriors però que tenen relació amb el tema de la malaltia.
No fa gaire vam parlar de Píldoras Azules, de Frederick Peters, que explica també és autobiogràfic i explica la seva relació amb la seva companya, que és malalta de la sida, i ja fa més temps, però ho porto perquè a mi m'agrada molt i no està de més tornar-ho a recomanar, el Louis Riel del Chester Brown, que el Louis Riel és un personatge històric del Canadà, va ser un dels independentistes francòfons natiu, és a dir, era fill d'indis i també de mestissos, que es volien independitzar de l'imperi britànic, i és anys finals del segle XVIII.
I quina malaltia té?
Era esquizofrènic, i va haver-hi un moment en què aquesta esquizofrènia va afectar el seu lideratge polític.
I ara vinga, passem a l'altra recopilació.
Que no té res a veure.
No té res a veure, però bueno, ha estat divertit perquè és el que t'ha sortit mentre llegies aquesta setmana.
No,
objectes
més
estranys. Ara fem la recopilació.
Històrics,
tòtems, com MacGuffins, històries,
exacte.
No?
No, però bueno, després d'un tema seriós com és la malaltia, pues un també necessita, doncs,
desengreixar una
desengreixar.
Mica.
Pues he portat això, tot un seguit de còmics on l'objecte històric, llegendari, i en forma part. En aquest cas estaríem parlant d'Excalibur, l'espasa del rei Artur, i és un fumetti, que els fumetti són els còmics populars italians que tenen molt èxit allà, i des de fa ja uns anys una editorial petiteta, que es diu Aleta, està editant amb força èxit els de l'editorial Bonelli, que són els més famosos que hi ha. Fa ja bastants programes, vam dedicar un especial al còmic d'horror, i vam parlar del Dylan Dog. L'altre gran personatge del fumetti de l'editorial Bonelli és el Martin Mister, que és un investigador de l'ocult, arqueòleg, i Aleta va traient com una col·lecció regular, que surt cada mes i mig normalment, però ara ha tret un gruixut volum que recopila totes les aventures del Martin Misteri on Excalibur en té a veure. Jo a tota la gent que disfruti o li agradi molt el tema de les conspiracions, la història oculta, els templaris...
Els nazis també.
Sí, no, però clar, aquí per exemple hi ha un objecte que és la llança de Longino, que és el Longino és el que li va creuar a Crist quan estava a la creu, hi ha un soldat romà, i aquesta llança doncs és una relíquia que...
Una mica com el Sant Graal, gairebé.
I estava a Àustria, i hi ha qui diu que té poders, no? I el Hitler, quan es va annexionar a Àustria, se la van portar a Alemanya perquè la volia tenir amb ell com un objecte místic. Doncs això, el Martin Mister està molt bé i és molt, molt divertit.
I ara de quin altre objecte ens vols parlar?
Això és l'escorpió i l'objecte involucrat és la creu de Sant Pere. L'escorpió és també un còmic d'aventures, en aquest cas francès, dibuixat molt, molt, molt bé per un italià que es diu Marini, i és un còmic, és un fulletí, a qui li agradin els tres mosqueters disfrutarà molt, perquè és molt divertit. Bàsicament la seva virtut és aquesta, que és molt distret, i l'escorpí és un espadatxí que també és un arqueòleg que es dedica a buscar ossos de sants que ven a la cort de Roma i també sedueix a les dones de per allà. Tot i que és una Roma on un Vaticà on hi ha un papa molt dolent, molt dolent, molt corrupte, que també forma part d'una conspiració, i on aquest objecte, la creu de Sant Pere, doncs pot servir per derrocar-lo. I fan pues, tot un viatge per Turquia, Terra Santa, i és molt, 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 molt distret.
I un minutet per comentar-ne un altre.
Sí, a veure, aquí és un lloc màgic, que és màgic, llegendari, que seria la Jerusalem africana. És el Gato del Rabino, de Johannes Farr, el sisè volum. És un gat i un rabí, el gat en parla.
Johannes Farr dibuixa d'aquesta manera com una mica desfeta. Sí, jo no sé com dir-li el seu traç, però jo, els personatges estan com una mica desfets.
A vegades
no?
Que és com dibuix jo de l'escriptura automàtica. Sí. Es dibuix, ell va dibuixant...
Com si tremolés la mà, exacte. I van sortint coses,
doncs,
no?
Doncs viatgen, van a la búsqueda d'una Jerusalem negra que hi hauria al cor d'Àfrica, on els fills de Salomón, els descendents, i de color, doncs tindrien una religió, un judaïsme molt, molt pur. El Gato del Rabino està molt bé perquè hi ha una, amb molta naturalitat es creuen les religions islàmica, la jueva, de fet recull molt, molta tradició oral jueva, i a mi em sembla un còmic molt, molt, molt distret, i aquí doncs això, van a la a la cerca de la Jerusalem africana.
Molt bé, i l'últim que duies, Chatlan?
Sí, el Chatlan, bueno, això és un còmic d'aventures, però...
Ah, jo havia pensat Chatlan perquè dic serà la terra de
Sí, és un integral, i en parla, igual el torno a portar per parlar-hi més. El Liv Chatlan es va morir en un accident fa ja al 1990, amb 33 anys, però va ser als anys 80 una influència total de la línia clara, i ara Glenat treu una col·lecció on es recopila tota la seva obra. Jo l'estava mirant i deia, el Max ha mamat molt de Liv Chatlan, també el Manel Fontdevila, el Dupuy Barberian del senyor Gin també.
Sí que tens tota la raó, eh?
I ara quan ho he estat llegint aquesta setmana deia, jo ho havia llegit als 80, no? Però no m'havia tornat a apropar, i ho veig superfresc, superactual, va ser una pena que es morís, i el Freddy Lomar a més és una mena de recreació del Tintín també, el tupé. I si us agrada el Tintín, doncs podeu provar amb això, i realment està molt bé. És un clàssic dels 80 que ara es recupera en una sèrie de col·leccions.
Doncs ho deixem aquí. Daniel Fernández, moltíssimes gràcies i ens tornem a veure el dijous.
Molt bé, bona nit.
Les 9 del vespre. De tornada a casa.